Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel. Estil propi per a molta gent. Ai, el coronavirus, que ens té a tots a casa confinats. Això ens ho ha posat difícil per fer tots els directes que voldríem. Però com que volem que continuïs gaudint dels teus programes, hem seleccionat els millors de cadascun. A continuació t'oferim la reemissió del protagonista. El protagonista, una entrevista en profunditat amb els personatges del moment.
Molt bona tarda, doncs iniciem una nova entrevista en profunditat al protagonista. Mirin, ell és doctor en Ciències Econòmiques, professor d'Economia Aplicada a la Universitat Autònoma de Barcelona, ha estat president de Justícia i Pau, membre de la Societat Catalana d'Economia, president del Consell Català del Foment de la Pau, un dels impulsors del moviment polític Procés Constituent, activista social, idealista, inconformista i persistent. Arcadi Oliveres, què tal? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda. Cal dir que d'aquestes coses que heu explicat, de moltes ja s'han jubilat, eh? Queden poquetes, afortunadament.
Primera pregunta, però obligada. D'on ha tret el temps durant tot aquest temps, Arcadi Oliveres, per fer tot això?
No, és que una cosa en genera una altra. Saps què passa? Que el moure's en moltes institucions i moltes organitzacions, coneixes molta gent, t'assabentes d'una cosa a través de l'altra, ja saps com va una campanya i et serveix per organitzar la següent. És bastant senzill. I sobretot el que un pot fer a la vida és allò que més li agrada i a mi m'agradava.
Per què es dedica? Perquè, quin és el moment en què diu el meu serà l'activisme social i polític?
Probablement a l'època universitària, perquè jo vaig estudiar als anys 60, en una època en què hi havia una forta lluita antifranquista. Ja vaig tenir l'oportunitat de participar en allò que se'n va dir la Caputxinada, que va ser una primera acció activista en contra del sindicat franquista que hi havia a l'època. Després, poc temps després, va venir el maig del 68, i bé, a partir d'aquí ja em vaig anar rodolant amb institucions d'aquesta mena, i per tant l'activisme ja em va acompanyar tota la vida.
Cap al 2008, a través d'unes cròniques més intimistes i personals, es publica El meu camí cap a l'utopia. Senyor Oliveres, és possible una utopia?
És imprescindible. Si no la tenim i no ens hi movem, no avançarem mai. Penso que era l'Eduardo Galeano que ho deia, que l'utopia serveix per avançar, per tant, i com que hem d'avançar, perquè la situació no és bona, no hi ha dubte que l'hem de tenir present.
Són els moviments socials els que han de fer avançar el món, els que han de marcar l'agenda política? I si és així, fins a quin punt han de marcar l'agenda política?
Jo crec que tots hem de marcar l'agenda política. Qualsevol ciutadà, qualsevol membre d'una comunitat té tot el dret a ajudar a marcar l'agenda política. Després hi ha uns que són oficialment responsables, que són aquells que tenen càrrecs polítics d'una manera o d'una altra. Després hi ha aquells que estan darrere d'aquests càrrecs, que intenten que d'una manera o d'una altra les seves actuacions corresponguin als seus interessos. I aquí hi ha des d'interessos molt positius fins a interessos molt negatius. Podríem parlar de lobbies, de grans grups de pressió, d'interessos econòmics financers, i també podem parlar, com diuen molt bé, de ONGs i de moviments socials que busquen un altre tipus d'actuació. Per tant, tothom intenta participar en aquesta vida política.
Parlant d'utopies, una d'elles és aquella famosa frase de «hem de deixar un món millor per als nostres fills». Però jo no sé si hem de deixar un món millor per als nostres fills o hem d'educar els nostres fills perquè el cuidin millor del que hem fet nosaltres.
Segurament les dues coses. Hem de procurar que el món sigui millor pels nostres fills i, evidentment, els nostres fills han de deixar aquest món millor. Penso que s'ha dit més d'una vegada que l'únic que fem és tenir el món en lloguer i que sempre, quan marxes del llogater, l'amo de la casa et diu que has de deixar el pis bé. Doncs més o menys penso que és això. I en els temes que ara són tant d'actualitat com són els ecològics, aquesta qüestió no hi ha dubte que és així.
Parlant dels nostres fills, fa anys que es parla d'una generació perduda. Creu que hi ha una generació perduda?
Sempre hi ha generacions perdudes, n'hi ha hagut de perdudes tristament a través de la guerra, potser molt més intensament que aquesta de la que estem parlant. Generacions perdudes, si es comentarem doncs, des del punt de vista de realització personal, de treball de la gent, hi ha hagut moltes, perquè estem en una societat que no és que tingui una generació, és que té un sistema econòmic que fa que les generacions es perdin. Educa la gent, els dona una bona formació acadèmica i després resulta que no els dona ni tan sols feina. I els tenen en una explotació absoluta i en situacions de marginació. I, per tant, no hi ha una generació perduda. Si el sistema aquest econòmic persisteix, les tindrem totes perdudes, les generacions.
És recuperable tota una generació?
Bé, recuperable tot ho és i tot no ho és. Evidentment, els anys que han passat i que un no ha pogut fer allò que volia, els ha perdut, però com que això sempre ha sigut aquella idea de que no tenim dret a perdre l'esperança, doncs, evidentment, hem de creure que aquella persona, no sé que s'hagi mort entremig, doncs pot recuperar el temps perdut, o almenys una part del temps perdut.
Aquest estiu s'ha parlat molt d'una sèrie de televisió difosa per una d'aquestes cadenes per internet, no sé si l'ha vist, que és Years and Years, és una sèrie distòpica que ha marcat un futur, doncs això, una mica distòpica. Quin futur imaginar, que diu Oliveres, tenint en compte que ha estat tants anys i segueix sent activista social?
Bé, jo tinc la impressió que les coses han d'anar millor. No he vist aquesta sèrie, per tant no puc dir-ne res. Però la impressió meva és que mai com ara la humanitat ha tingut les condicions perquè la gent pogués viure bé, pogués viure amb anarquia, amb harmonia, que les persones poguessin realitzar i que tots tinguéssim dret a tenir un futur esperançador. Ara tenim coneixements com no els hem tingut mai científics, tenim coneixements mèdics, tenim sistemes de transport, tenim mitjans de comunicació, tenim informació al nostre abast, ho tenim tot. Tenim tot i podríem viure bé. Objectivament, sí. No és com fa 500 anys, que potser, doncs, allò que sé, les collites anaven malament i la gent s'havia de morir de gana. Ara no és així. Ara tots podem viure bé. Però l'egoisme d'uns pocs, d'aquestes 26 persones que Intermón Oxfam diu que tenen doncs, la meitat de la riquesa del planeta, aquests són els que fan impossible aquesta vida. Per tant, l'únic que han de fer és treure'ls-hi el poder econòmic, sobretot, en aquesta gent.
Parlant d'utopies, és possible que deixi d'existir un tercer món?
És absolutament possible des del punt de vista objectiu. I potser, amb això que deia jo, que hi ha un petit grup que el que pretén és dominar el planeta, aquest tercer món no el situarem geogràficament, com ho hem situat moltes vegades, sinó que el situarem en barris de ciutats, el situarem en pisos d'escala, el situarem amb alumnes d'una escola, el situarem de diferent manera. Perquè de gent en situació, si és que entenem aquest tercer món com marginació, com pobresa, com precarietat, evidentment, amb aquest sistema econòmic que ens l'hem de treure de sobre, mentre existeixi, ho permetrà.
Esclar, moltíssima gent ens estarà escoltant i sap de la lluita social i política d'Arcadi Oliveres i segur que pensa, ostres, és que jo també voldria canviar el món, és que jo també tinc aquella idea utòpica a la qual m'agradaria arribar, no? Però com faig sentir la meva veu?
Bé, avui en dia sempre hi ha hagut mitjans de comunicació, sempre hi ha hagut sistemes d'informació. Avui en dia jo diria que potser hi ha masses contactes. Jo.
I això ho fa més fàcil o més difícil?
Amb segons quines coses ho fa més fàcil, amb altres ho fa més difícil. Jo sóc molt poc partidari d'aquests sistemes actuals de comunicació immediata. La gent sap i em coneix que jo no tinc WhatsApp, que no tinc Twitter, que no tinc Facebook, que no participo en cap xarxa social i, per tant, no puc parlar. Tampoc malament, perquè sé que s'han aconseguit resultats positius, però crec que més aviat que la comunicació no hauria de ser el que passa en aquestes xarxes, que és que són molt superficials. Tinc la impressió que hem d'entrar en profunditat a cada cosa. Jo prefereixo que em telefonin el dia del meu aniversari i que em diguin, escolta, Arcadi, avui fas anys, com et van les coses, i que pugui estar 5 minuts parlant amb aquell amic o aquell company, que no que rebi aquests dibuixets, que em digui, doncs, felicitats. Que potser és millor que m'ho diguin que no pas que no m'ho diguin. Potser sí. Però, de totes maneres, em fa una mica de por aquesta superficialitat.
Per cert, parlant del futur, aquest era el títol del llibre que va coescriure amb Francesc Torralba i amb Joan Rigol. El punt de partida del llibre, l'evolució, que es va portar a terme 20 anys després de la caiguda del mur de Berlín. Va ser com imaginava Arcadi Oliveres, aquesta evolució?
En part sí, en part no. Teníem la impressió que aquella política de blocs que ens feia viure amb tensió, amb una amenaça nuclear, que per cert segueix existint igualment, amb coses per l'estil, que potser podria desaparèixer amb la caiguda del mur, és a dir, amb la caiguda del bloc socialista, etc. i fins aquí bé. Però després he donat compte que a partir d'aquí ha sortit una cosa molt pitjor, que és el triomf d'un capitalisme, un capitalisme sense escrúpols, un capitalisme ferotge, un capitalisme que fins i tot el papa ha denunciat moltes vegades, que genera pobresa, que genera destrucció del planeta, que genera diferències entre els pobres i els rics catalans, i per tant, jo no sé si dir allò que una frase catalana repeteix moltes vegades, que ha sigut pitjor el remei que la malaltia.
Convidrem-me, que sí que hi ha molta gent que diu allò de... És que hi ha un capitalisme bo i un de dolent.
Ni un. De capitalisme no hi ha ni un de bo. Tots són dolents. Tots són dolents. Això que he dit molt clar.
Per què?
Perquè parteixen de l'explotació de l'home per l'home. El capitalisme, almenys tal com l'ensenyen el 99,9% de les facultats d'economia, potser hi ha un 0,1%, t'expliquen que l'únic que cal és obtenir un lucre, maximitzar el benefici, vendre cada vegada més, créixer de la manera més impossible, i amb això l'únic que aconseguim és que uns pocs es quedin tota aquesta riquesa, uns molts no la puguin aprofitar, i l'altra cosa que hem esmentat, que és que aquest voler créixer, aquest voler guanyar, ens fa explotar el planeta, que farà viure molt malament les generacions que vindran després.
L'exponent d'aquest capitalisme que vostè ens està narrant ara mateix és Donald Trump?
No, és un element més, però jo diria que això ja ve de lluny, aquí... Potser seria fins i tot més exponent el senyor Ronald Reagan, que és el que en el seu moment doncs, es va trobar amb aquest canvi de desaparició del bloc de l'est que ara dèiem, però que també ho és altres institucions, que de vegades fins i tot mirem amb bons ulls. Per exemple, un exponent nefast d'aquest capitalisme inacceptable es diu la Unió Europea, i això de vegades ho considerem, i coses fàcils hauríem de començar a reflexionar.
Des del llibre La força per canviar les coses, que ho ha escrit també a Mitziar González, què vol dir fer política? Què significa construir un nou sistema? I encara més, podem canviar realment aquest sistema?
Sí. Poder el podem canviar. Voler potser no sempre ho volem, perquè som molt acomodadicis. I fer-ho de vegades comporta dificultats i en ocasions sembla que no estiguem disposats a afrontar aquestes dificultats. Però que es pugui fer, no hi ha cap tipus de dubte.
Què hem de sacrificar per intentar canviar el sistema?
Què hem de simplificar?
Sacrificar.
Ah, sacrificar.
Em deia, poder és massa difícil, no?, fer-ho, però sí. És possible fer-ho.
Bé, jo crec que, en primer lloc, hem de sacrificar aquesta idea tan innata dins del capitalisme de que l'important és posseir, que l'important és tenir, que l'important és fruir dels béns, i tenir en compte que l'important és l'amistat, que l'important, evidentment, és tenir les necessitats bàsiques cobertes, això no dubta ningú, però l'acumulació no ens porta res. Partint d'aquest criteri, jo crec que, a més, hem de tenir la sensació de que s'ha d'avançar en altres direccions. Per exemple, en la direcció cultural i intel·lectual, en la direcció de la bona harmonia entre els pobles. Tots sabem que aquests últims mesos ha sigut absolutament punyent tot el tema de la immigració, dels ofegats a la Mediterrània, del tancament de fronteres, d'aquest egoisme que els més benestants tenim envers els més malestants, i totes aquestes coses han de canviar. Per tant, jo diria menys lucre, menys benefici, més cultura, més fraternitat, més interrelació entre els uns i els altres. Tinc l'impressió que cap aquí hauríem d'anar.
Després de conflictes eterns com el d'Israel i Palestina, al qual no s'arriba mai a una solució, després de guerres com la d'Iraq, de la crisi institucional i econòmica, de polítiques d'immigració fallides, Arcadi Oliveres segueix creient en la política?
Jo no he sigut mai activista polític moltes vegades, gairebé sempre. Però polític en actiu, mai. Haig de reconèixer que mai a la vida he tingut cap càrrec polític enlloc i fins i tot diré que mai a la vida he sigut membre de cap partit polític, sense que això vulgui dir que s'ha de criticar els que en són, que molts ho són amb molt bona feina. Però la política l'he entès des del punt de vista potser més global, més general, més de benestar col·lectiu. I, és clar, aquí, per exemple, pensem una cosa. Partit surt de part. Vol dir que no és una societat sencera, que és una part. I immediatament tots coneixem l'enfrontament entre partits, les rivalitats, les picabralles eternes, discussions que són esfereïdorament improductives, i penso que des d'aquest punt de vista la política a mi no m'agrada. Ara, si la política l'entenem com aquella organització social que preconitza el benestar col·lectiu, que intenta fer avançar la societat, aleshores completament d'acord.
Ara li feia esment de la guerra d'Iraq i, de fet, vostè va dir allò de que Aznar era un criminal de guerra. Ho manté?
Que havia que... I tant. Jo mantinc que els que van originar la guerra d'Iraq, que era un senyor que es deia George Bush, un altre que es deia Tony Blair, i un altre que es deia José María Aznar, fa anys que haurien de ser a la presó condemnats com a criminals de guerra. I tant que són criminals de guerra, amb molts milions de morts darrere seu.
Jo encara segueixo creient en segons quina política. Va ser precisament per això que va encetar aquella experiència de procés constituent?
Segurament, perquè la idea del procés constituent el que es basava era en una voluntat d'un ampli consens, una unitat, que jo entenia fonamentalment d'esquerra, que és la que vol ser transformadora, per canviar les coses d'aquí. I potser per evitar això que es esmentava ara fa un moment, que són aquestes picabralles entre partits polítics, enteníem que grans coalicions, en aquell temps es parlava molt del consens, es parlava molt de la convergència, no de la convergència d'Unió, sinó de la convergència entre grups polítics, com a manera d'anar transformant les coses. Amb això hi creia, de fet encara hi crec.
Tot aquest, aquest procés dels darrers anys ha fet que se n'hagi anat en orris una mica aquesta convergència, aquest intent de diàleg?
Amb algunes coses sí, amb altres no. Jo tinc l'impressió que el procés independentista català ha fet convergir molta gent de punts de vista diferents amb un objectiu completament legítim i que ha fet avançar amb un cert punt la societat. També és veritat que potser haver prioritzat tant aquest punt, altres qüestions, bàsicament de caràcter social, han pogut quedar una mica abandonades o no prioritàries en aquest tema, i això ha sigut un dels lapsos. Ens hem recolzat potser massa en un tema i hem abandonat la idea de l'altre. Ara, si els tirem tots endavant, tot és perfectament viable.
Per cert, creu Arcadi Oliveres que hi ha presos polítics en aquest país?
I tant, i tant. I legítimament hi ha presos polítics. Més, diria, i ho dic amb tota claretat, que s'ha de processar en aquells que han processat en els presos polítics.
Li preguntava si precisament per tot això vostè va iniciar l'experiència aquella del procés constituent. On va quedar tot plegat?
Queda, tot i que jo ja no soc membre. Queda perquè el procés encara actua. El proper 11 de setembre doncs, tindrem aquí encara una acció a la plaça de Catalunya del procés constituent. Jo diria que ha quedat amb un balanç molt positiu des del punt de vista de reflexió. Si tenen mai ocasió d'entrar a la pàgina web del procés constituent i llegir allò que després va publicar fins i tot en paper, i que en diem el llibre vermell, que explica una mica quin país volem, com el voldríem, tinc l'impressió que encara avui se'n poden aprendre moltíssimes coses. Per tant, això ha sigut positiu. La idea de que dins dels pobles s'han creat lligams entre gent, que potser massa s'havia tractat, també penso que és una cosa positiva. Tanmateix, tothom ho sap, que dins del procés constituent es van produir de seguida tendències. Com a tot arreu. Algunes que simpatitzaven més amb la causa de les CUP i d'altres que simpatitzaven més amb la causa de Podem. Resulta que un parell de mesos després d'haver aparegut el procés constituent va néixer Podem. I doncs, a partir d'aquí, ja molta gent s'hi va adherir legítimament, esclar. I això va convertir, més que aquella acció col·lectiva global que volíem, en una petita picabralla, una partida de pim-pom, entre un costat i l'altre. I això, evidentment, va fer fracassar alguns dels esforços.
Eren al mateix costat Arcadi Oliveres i Teresa Forcades?
Sí, els dos ens van donar de baixa el mateix dia. Ens van donar de baixa el mes de desembre de l'any 2018 perquè vàrem entendre que el procés com a tal, amb aquella idea inicial, ja no tenia viabilitat. S'havien produït masses diferències, hi havia hagut desercions de molta gent i els camins potser havien començat a anar per una altra direcció. Lo qual no vol dir que almenys ens entenguéssim del procés. Jo mateix acabo de dir que la setmana de l'11 de setembre era una activitat, i no pas com a membre del procés, però si ho han convidat, aniré a aquest acte perquè segueixo creixent. Sí.
Abans, però, d'aquest trencament intern dins del procés constituent, per què precisament els caps visibles com són Teresa Forcades i Arcadi Oliveres no participen activament en la política?
Bé, a veure, ja es diu que en un moment determinat, a les eleccions autonòmiques, no me'n recordo quin any, fa 4 anys, la Teresa Forcades es va voler presentar i li van dir que no, als altres partits polítics. És a dir, que si no s'hi va, a mi la veritat és que m'ho van oferir i em va semblar que la persona havia de ser l'adreça i jo també vaig dir que no.
Em parlava també de les polítiques de migració, és un tema capdalt els darrers anys i tot em fa l'efecte que continuarà sent-ho. El Brexit poc ajuda en polítiques d'immigració?
No, el Brexit, jo haig de confessar que el vaig amb simpatia, encara que pugui semblar una contradicció.
Perquè ara em sobta això, eh?
Doncs jo el vaig amb simpatia. Jo vaig amb simpatia perquè aquí passen dues coses. Jo vaig ser europeista, com penso que els de la meva edat ho érem tots, de primera època. Europa era una esperança democràtica que hi havia durant l'època franquista. I, per tant, europeista des d'aquest punt de vista, perquè hi fos no només la Gran Bretanya, perquè hi fos Albània, perquè hi fos tothom, en seria sempre. Ara, l'actual Unió Europea, amb les polítiques que té, les migratòries, però també les bancàries, també les socials, també les que tenen a veure amb qüestions doncs, de nacionalitats, etc., tinc la impressió que no és una política acceptable. Per tant, que els britànics, que mai han sigut 100%, no són ni fundadors ni els més actius en aquests processos europeus, hagin volgut fer aquest procés de sortida, a mi no em sembla malament. I si ho vol fer l'estat espanyol, em semblarà perfecte. I si ho vol fer Grècia, em semblarà meravellós. Ara, una altra cosa és que una altra Europa sigui possible i que això en sigui fervent partidari. Això és diferent.
Arcadi, és bonisme deixar entrar a tothom dins les fronteres?
No és bonisme. És condició humana. L'altre és crim, i s'ha acabat. No deixar entrar en un país, tancar les fronteres, és crim. La guerra és de tothom. No tenim dret a tancar cap frontera. I això s'ha dit en una emissora d'arrel cristiana. No tenim dret a tancar cap frontera a ningú. Per això ens hi hem de posar de peus al davant. I deixar entrar la gent no és bonisme. És ser ésser humà, i prou.
Deixi'm tocar encara més la crueltat del que està passant. Els estats europeus estan deixant morir gent al Mediterrani?
Els estats europeus, ho acabo d'escriure en un article, necessitarien que s'empresonés a tots els seus dirigents, a tots els seus ministres, a tots els seus caps policials i a tots els seus jutges que han destinat a coses d'aquestes. El que està fent Europa és un crim. Són 15 o 30.000 vides humanes, no sé quantes, les que han mort a la Mediterrània els últims 4 o 5 anys. Això és un crim, això és un crim, i no ho podem acceptar. De cap manera. Altres són xerrades polítiques. Amb això ens hi hem de posar molt radicals. Ni un sol tancament de fronteres. Tothom té dret a anar on vulgui, faltaria més.
Per tant, l'Open Arms fa bé en desobeir.
Completament. La desobediència civil, en aquest cas, sigui Open Arms, sigui els altres vaixells que estan circulant, o sigui el que doncs, ja va fer un alcalde de no sé bueno, falsificar documents perquè la gent pugui entrar i pugui venir, és una cosa perfectament legítima i necessària. S'ha de fer desobediència civil, s'ha de desobeir, jo crec.
De fet, vostè ha estat sempre un clar defensor del que és la desobediència civil. Quan parlem de desobediència civil, de què hem de parlar?
Bé, pensem, aquí a Barcelona tenim un cas que el recordarem bé. Entre el mes de gener i el mes de març de l'any 2001, 5 o 6 esglésies de Barcelona i voltants es van tancar 1.300 persones. Desobeint l'ordre que els donava la policia de sortir d'allà. I dient que no sortirien d'allà fins que no se'ls donés la documentació necessària per residir en tranquil·litat en aquest país. Van viure molt males condicions. Recordo, per exemple, que 700 d'ells eren tancats a la Basílica del Pi. Un home meravellós, que era el mossèn Vidal Abonós, els va rebre i els va donar a xubloc, i van conviure allà tots aquests mesos, pensem-ho, en uns locals que no tenien més de 3 lavabos. I tanmateix es van mantenir ferms amb aquesta situació. Jo tinc l'impressió. I què va passar? Que després, a finals de març del 2001, se'ls van donar els papers. Jo penso que desobeir ha de ser bàsic.
Per tant, amb desobediència civil es conquereixen drets?
El Martin Luther King, en Gandhi, tots aquests ens ho han demostrat.
Corre perill la desobediència civil? És a dir, pot ser malentesa i, per tant, mal orquestrada, diguem-ne?
Bé, mal entesa, però molta gent ho és sempre, perquè la reacció, en lloc de ser una reacció positiva en favor de la convivència, gairebé sempre acaba sent el càstig, acaba sent la sanció, fins i tot l'empresonament, i per alguns, en països amb situacions més difícils, la mort i tot, evidentment.
Molts creuen que el poder de l'Estat rau en el poder de la força, en el poder de castigar aquesta desobediència civil. També ho creu, Arcadi Oliveres?
La violència mai legitima res. Els que en coneixin, aquesta emissora afortunadament ja en coneixen, saben que he dit sempre i moltes vegades que ni un sol exèrcit té cap tipus de justificació moral. Mai la força serveix per res. I la força només es fa servir quan no hi ha raó. Davant de la manca de raó es fa servir la força, perquè el que demana és la força de raó i no raó de la força.
Va ser un gran exemple de desobediència civil el famós 1 d'octubre?
Sí, magnífic, extraordinari. I més l'haurien d'haver fet.
I la pregunta és de què va servir tot plegat?
Això ens trigarem uns quants anys en poder-ho respondre. De moment, això, per poder dir aquest moment orgullosament que aquest país va saber desobeir. Atenció, sempre per una cosa que els que em coneixeu ja sabeu que ha de ser, afegit a la paraula no violència. tota desobediència, ha de ser sempre radicalment no violent. Jo no accepto ni un sol acte de violència. Ara, dit això, evidentment, el món ha avançat sempre molt més amb actes de desobediència i d'altra forma.
Parlàvem de política, de polítiques d'immigració, de desobediència civil, d'utopies. Parlàvem de ser idealista, de ser activista social. A la sessió de la setmana passada al Congrés dels Diputats, on s'intentava abordar aquesta crisi de l'Open Arms, la crisi dels refugiats, la diputada més jove de l'hemicicle, que era d'Esquerra Republicana, deia en tribuna que Espanya és el setè país del món en venda d'armament i el tercer que més creix. Això ens hauria d'indignar com a ciutadans?
Això ens hauria d'indignar. I una cosa que t'ho vull dir públicament. En aquest país es fabriquen i es venen moltes armes. I el primer venedor és el monarca, que va per aquests mons de Déu, aprofitant els seus viatges oficials, tant el monarca si és pare com el monarca si és fill. M'és igual. Van per aquests mons de Déu situant armes espanyoles. Això és impedonable i impresentable. I, bueno, i podríem seguir parlant-ne, però em penso que queda prou clar.
Queda prou clar. No se sap o no es vol saber dades com aquestes?
Sí, sí. Bueno, jo només recomanaria als que tinguin interès en saber que entrin a una pàgina web ben senzilla, que es diu Centre de l'As. De l'As era un militar, ja mort, deu fer uns 10 anys, que va deixar l'exèrcit i es va transformar en un pacifista furibund. Volia transformar, doncs, allò, les armes en arados, que es deia en la Bíblia. Doncs, a partir d'aquí, aquest centre que porta el seu nom en el seu record, resulta que extreu totes les dades possibles i aquesta, doncs, que ha publicat aquesta diputada i altres són perfectament paleses. No únicament Espanya exporta. La banca espanyola no fa altra cosa que finançar constantment la venda d'armes. Les dues institucions financeres més importants de Catalunya el que estan fent és finançar la fabricació de bombes constantment.
Està clar que no hi ha guerres si no hi ha venda d'armes, i començàvem l'entrevista parlant d'utopies i potser aquesta n'és una i de grossa. Com s'hi pot fer front a tot plegat?
Bé, doncs desmuntant allò que precisament els que ens dediquem a aquests temes anomenem el cicle armamentístic. Sense despesa militar, sense investigació científica en caràcter militar, sense exèrcits, sense fabricació d'armament, sense comerç d'armes, sense aquestes coses. Estem parlant molt de pobresa, n'hem parlat d'emergència. Voldria que la gent sabés que en aquest estat espanyol esmercem d'una manera absolutament inútil i innecessària 52 milions d'euros al dia per preparar la guerra contra enemics inexistents. Val la pena que ho sapiguem.
Aleshores, aquella persona que ens escolti i que vulgui fer d'advocat del diable segur que pensa allò de... Sí, Arcadi, està molt bé, però els exèrcits també fan ajuda humanitària.
Mai. 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 Mai.
Això és que ja li han dit alguna vegada, eh?
M'ho han dit, però s'ho hem de justificar. Una de les intervencions humanitàries més importants que va fer l'estat espanyol, l'exèrcit espanyol, a la famosa guerra al Kosovo, o potser era Bòsnia, no em voldria confondre si era Bòsnia, però una d'aquestes guerres de l'antiga Iugoslàvia, va sortir estadísticament demostrat que cada persona ajudada per l'exèrcit espanyol havia tingut un cost de manutenció diària 14 vegades més gran que cada persona ajudada per les ONGs. Perquè resulta que les ONGs hi anaven amb persones que cobraven sols la misèria i els militars de l'exèrcit espanyol que feien aquesta ajuda humanitària, i estic parlant de ben bé 15 o 16 anys enrere, cada un d'ells, si eren soldats de base, cobraven 700.000 pessetes al mes. I si eren oficials, cobraven 1.300.000 pessetes al mes. I d'això en diem ajut humanitari imperdonable, impresentable.
Jo sóc d'aquells que tinc la percepció, Arcadi, de que quan existeix una entitat, una fundació, una ONG, diguem-li com vulguem, que fa alguna labor humanitària, és perquè, o bé una de dues, o les institucions no arriben allà on haurien d'arribar, o no fan bé la seva feina. Aquesta percepció és certa?
Sí, per descomptat. Si, per exemple, l'estat del benestar, en el cas espanyol, funcionés com hauria de funcionar, i institucions com Càritas, aparentment, no tindrien raó d'existir, perquè la gent no tindria sostre, perquè la gent tindria ingressos, perquè la gent tindria pensions. Per tant, les institucions no van bé. I, per tant, com que no van bé, la gent s'ho passa malament. I aleshores sorgeixen aquestes institucions humanitàries i les ONGs. Ara, jo amb això tampoc vull dir que no hagin d'existir, perquè és evident que fins que la institucionalització pública cobreixi totes aquestes necessitats, hi ha gent que està en una situació tan precària que sempre li anirà bé que Càritas estigui darrere seu, o que un altre li doni sostre, o que un altre col·labori. Per tant, jo no dic que hagin desaparegut d'avui demà. Jo dic, com en certa manera esteu dient, que no haurien d'existir si els estats funcionessin bé. Però com que no funcionen, com a mínim que resolguin això.
Vostè, que és un economista de llarg recorregut, se'ns ha venut molt que s'ha acabat aquesta crisi econòmica. S'ha acabat?
No, què va. Què va, què va, què va. No s'ha acabat perquè no s'ha tallat l'arrel de la crisi. Quina era l'arrel de la crisi? Doncs, fonamentalment, l'especulació financera. I l'especulació financera no únicament no s'ha acabat, sinó que, a més, creix més que mai. Avui en dia hi ha més productes financers, les inversions borsàries que calculen uns algoritmes només estimats o calculats en funció del benefici que crearan, els diners deixen d'estar al servei dels ciutadans i, evidentment, si mirem les estadístiques més elementals, ens donem en compte que els diferencials entre els rics i els pobres són cada vegada més grans, que la gent que viu en condicions precàries són grans, que la gent que no té feina és molta i, per tant, és evident que aquesta crisi no ha sortit. Però, atenció, no hi ha hagut cap voluntat política de sortir-ne. Potser perquè els polítics estaven sotmesos als interessos financers, no ho sé, però és així.
Tornarem a l'estat del benestar?
En teoria hi podem tornar perfectament. Hi ha recursos més que suficients. I li posaré un exemple. El que s'està produint en aquest moment a l'estat espanyol és una impressió negativa de que les pensions no poden funcionar en el futur. És una de les mostres de l'estat del benestar. Només li diré que eliminen una cosa tan senzilla d'eliminar com el frau fiscal, que cometen grans empreses, que cometen grans fortunes, només l'estat espanyol, eliminant el frau fiscal i destinant aquests diners a les pensions, l'endemà al dematí, les pensions a l'estat espanyol haurien augmentat amb un 80% per cada un dels afectats. O sigui, cada pensionista podria haver incrementat la seva pensió amb un 80%, només que fossin capaços d'eliminar aquests estafadors que cometen frau fiscal constantment, que són les grans empreses, que són els grans bancs, que és l'IBEX 35, que és tota aquesta gent.
M'ho deia fa poc, eh? Veurem alguna vegada els responsables d'aquesta crisi jutjats?
Bé, alguns els hem vist jutjats. Altres, fins i tot, els hem vist presumptament suïcidats. Coses per l'estil no ho sabem. Ara, no deixen de ser botó de mostra, fins i tot de vegades exemplificant que la justícia funciona bé perquè dels 100 delinqüents que hi havia, n'hi ha un que ha pagat la pena. Llavors ens pensem que la justícia funciona, però no hi ha hagut cap voluntat. Cap. S'amaguen les xifres del frau fiscal, no es diuen quins són els responsables, les empreses busquen sucursals en paradisos fiscals, tot això s'està amagant constantment. I els governs permeten que això sigui així.
Per què la banca no ha de tornar el seu deute?
Home, moralment l'ha de tornar, però qui governa la banca? Tots coneixem aquella expressió famosa que s'anomena les portes giratòries. És a dir, un dels darrers ministres d'Economia espanyol, el senyor Rodrigo Rato, que a més havia sigut director general del Fons Monetari Internacional, resulta que a més va ser ministre d'Economia i president de Bankia, una de les empreses que ens ha costat més diners als ciutadans de l'estat espanyol. Si no m'equivoco, a l'erari públic això li ha representat 29.000 milions d'euros de col·laboració. Bueno, doncs aquest senyor, porta giratòria, càrrec en el Fons Monetari Internacional, ministre espanyol d'Economia, i això és un cas que es va repetint molt. Per tant, aquests senyors són els que van mantenir el poder. El ministre, moltes vegades, una altra cosa, que un titella al servei d'aquests senyors.
Em deia, porta giratòria, hi ha molts polítics que acaben en empreses privades i, per tant, es guanyen la vida. També passa al revés? Hi ha molt intrus en la política?
Alguns. Hi ha alguns polítics, perdó, alguns banquers, algunes persones, empresaris, que han pensat que potser la capacitat de maniobra política els hi permetria fins i tot millorar els seus resultats. Però jo diria que són menys, que més aviat passa al revés.
Parlàvem d'idealisme a l'inici de tot. Un polític hauria de ser el més idealista de tots?
Hauria de ser idealista, perquè si no ho és, difícilment avançarà. Potser no tindrà força suficient per atrevessar aquelles dificultats que se li presenten cada dia, i jo tinc l'impressió que aquest ideal no pot desaparèixer mai. També és veritat que moltes vegades als polítics se'ls demana realisme. Em penso que era el propi Plató que ja parlava de la política com l'art del possible. Per tant, és evident que de vegades això del pacte, això de la contraprestació, s'acaba donant. Però jo diria que no és un bon sistema. És l'idealisme. I torno al que deia abans. Tenim avui en dia instruments suficients com perquè les coses puguin avançar.
Si hem de defensar la política, si hem de defensar alguns polítics, podem dir allò de que a vegades els atribuïm problemes que no poden solucionar i que ens hauríem de solucionar nosaltres?
Que ells no poden solucionar, sí, perquè és evident que no tenen, ja ho he dit abans, moltes vegades són titelles altres. Que hauríem de solucionar nosaltres, potser en alguna ocasió, però que hauríem de solucionar aquells que l'han causat. És a dir, el que l'han causat qui són? Els poders econòmics, fonamentalment.
No sé si segueixo parlant d'un poder econòmic, d'un poder polític, però, és clar, quan un veu les darreres setmanes que un polític magnat com Donald Trump vol tornar a fer una excentricitat com comprar Groenlàndia, per exemple, un pensa, el món s'ha tornat boig, Arcadi?
Una mica sí, perquè si repassem aquesta bestiesa del senyor Donald Trump, però si fem una breu anàlisi de quins són els grans magnats que en aquest moment governen el món, en el senyor Donald Trump, i han d'afegir el senyor Vladimir Putin, i han d'afegir el president de la Xina, i han d'afegir el senyor Bolsonaro, i quan ens preguntem quina categoria moral tenen aquests personatges, ens donarem compte que és absolutament negativa. Però amb un element agraeixador, aquesta gent, en teoria, han estat escollida electoralment. El qual vol dir que els electors també cometen uns errors considerables. I llavors encara faríem marxa enrere i diríem, i aquests electors per què cometen errors considerables? Segurament perquè estan sotmesos a uns mitjans de comunicació que els hi han manipulat la ment.
Per què Europa, i no només Europa, sinó també Brasil, ara ho deia Jair Bolsonaro, està comprant l'extrema dreta?
Jo diria, precisament aquí sortirien els mitjans de comunicació. Hi ha hagut una crisi, que ja hem dit abans que no s'ha acabat, iniciada l'any 2008, aproximadament, per l'especulació financera, amb major benefici dels bancs, que ha causat molt, molt malestar social. Laboralment, amb habitatge, amb temes de pensions, amb coses de l'estil. Evidentment, quan la gent no està bé, busca un responsable. I aquí, els mitjans de comunicació han fet aparèixer a la gent que el responsable és el que ve de fora, que el responsable és l'immigrant, que el responsable és aquell que no hauria de ser aquí. La gent s'ho creu, i aleshores què fa? Voten aquell partit que diu que ens el trobarà del damunt. Quan el que hauria de veure que a l'adversari, el problema, no és l'immigrant. L'immigrant és un com tu, que està patint les mateixes coses. Els responsables són aquells que ja he esmentat abans, que estan configurant el poder econòmic. Però aquesta petita anàlisi, malauradament, els grans mitjans de comunicació no la fan. No dic que mitjans petits, irregulars, ho puguin fer-ho, però la majoria no ho fan.
Un exemple de fer-hi front a tot plegat és el que està passant a Hong Kong?
No ho he seguit gaire. El que sí que veig és que Hong Kong havia après, com antiga colònia britànica que eren, no perquè fossin colònia britànica, que això no és cap avantatge, sinó perquè havien respirat una mica d'aires de llibertat, que es podia viure d'una manera diferent, i ara s'han trobat en mans d'aquest govern xinès, que no és altra cosa que una perfecta dictadura. Aleshores els han reprimit les seves llibertats, i com que els han reprimit les seves llibertats, la gent en tot l'arreu del món es queixa. I com que fins ara, almenys, tenien un estatus una mica diferent dels ciutadans xinesos, han pogut cridar, però penso que els estan traient.
Parlàvem d'Estats Units, parlàvem de la Xina, també parlàvem d'Europa, i havíem parlat del Brexit. Arcadi, aquest Brexit acabarà amb una Unió Europea que cada vegada és menys unió?
És que és una mala unió, és que sigui menys unió. A mi ja m'agradaria que fos una unió gran, primer, que hi haguessin molts països que encara no hi són. Pensem que estem parlant d'una Europa de 28, si no se'n va a la Gran Bretanya, que passaran a ser 27. A Europa, si no m'equivoco, almenys hi ha 43 estats membres, el qual vol dir que n'hi ha 15 que no hi són. Per tant, Europa és una mica relativa a això d'entrada. Però, per altra banda, té molts efectes, té aquest efecte migratori. Hem parlat una mica per damunt, no hi tinc temps d'aprofundir-ho, d'aquesta Europa que, des del punt de vista militar, vol conquerir directament altres llocs. Estem parlant d'una Europa, i a Catalunya ho sabem bé, que no respecta gens ni mica les llibertats dels pobles sense estats. Estem parlant d'una Europa que no ha sabut afrontar una crisi econòmica gens ni mica. Estem parlant, en fi, podríem seguir parlant d'aquesta Europa, i per tant, que aquesta a mi s'afableixi, ja m'agrada.
Com hi ha d'ajudar l'Església a fer un món millor?
Jo diria que l'Església, i a més en alt totes les esglésies, difonent el missatge que acompanya la seva confessió, podrien generar molt bones situacions. Perquè, a la fi, són missatges de pau, són missatges de fraternitat, són missatges d'austeritat, són missatges d'acolliment. Ara, això està en els textos dels llibres sagrats, siguin de la confessió que siguin. La pràctica de les institucions no sempre és la mateixa, ni l'Església Catòlica ni altres esglésies. Per tant, per una banda, hem de recordar els missatges originals, que jo penso que en aquest sentit doncs, serien molt ben acceptats, i per altra banda, hem de mirar que aquelles institucions que avui en dia governen doncs, no tergiversin aquests missatges inicials.
Fa bé un papa quan parla de política, i dic política perquè parlar d'immigració i de fronteres també és parlar de política.
Bé, jo diria que aquest papa ho fa molt bé. El que passa no li fan cas. Però, almenys pels missatges que llegeixo, per les accions, si voleu alguna vegada simbòlica, doncs, de les seves actuacions, aquell famós viatge a Lampedusa, em penso que era el 2014 o el 2015, ja van ser molt simptomàtics, fa el que pot. Però jo comprenc que 6 anys de mandat papal davant d'una cúria vaticana que en té milers i que sap fer les coses, no sempre és senzill treure-s'ho del damunt.
Quan jo presentava Arcadi Oliveres, deia només unes quantes coses de totes les que ha fet al llarg de la seva vida i el que queda. I l'Arcadi ens deia, sí, però a moltes d'aquestes coses jo estic jubilat. També s'ha jubilat d'activista?
No. Abans, ho has dit tu mateix a la presentació, que si era president de Justícia i Pau, que si tal i qual. I ara quan em diuen, en aquesta conferència que vostè farà, com vol que el presentem? Sempre dic activista i s'ha acabat. És el que m'ha de definir.
Què defineix un activista?
Bé, la primera vegada que em fan aquesta pregunta, i no ho sabria dir, però si vull fer una transcripció literal, doncs suposo que activista és aquell que actua, i actua d'acord amb uns principis, amb una voluntat, uns objectius i uns desitjos, i en conseqüència diria que com a activista el que voldria jo és, d'acord amb uns principis que se m'han anat formant in mente al llarg de tota la vida, poder actuar a fons en favor d'aquests desitjos.
Arcadi Oliveres, si l'hagués de definir una cançó, un tema musical, allò que vostè diu, aquesta cançó m'ha marcat la vida i seguirà sent així? Quina és?
Bé, una sola seria difícil, però si volem una que sigui fàcil de trobar, seria la cançó sense nom de Lluís Llach, que desprestigia absolutament els exèrcits.
Doncs marxem amb aquesta cançó, si li sembla bé.
Un vas amb les banderes. Sí.
Arcadi Oliveres, moltíssimes coses, però sobretot activista. Gràcies per visitar-nos.
Espero poder-ho ser una mica de temps. No sé si massa per edat, però vaja, el que es pugui.
Moltíssimes gràcies, una abraçada.
A vosaltres.
Fins la propera.
Adéu-siau.
De sang i ets tu qui l'omples. On vas quan ja l'infant no pot mirar ni el blau del mar ni aquell cel clar i ets tu qui el robes. On vas amb les banderes? On vas amb avions? On vas? On vas? On vas amb els fusells? On vas amb els canons? On vas? On vas? On vas quan ja l'infant no vol jugar perquè el carrer vessa de sang i ets tu qui l'omples? On vas quan ja l'infant no pot mirar ni el blau del mar ni aquell cel pla i ets tu qui el roba? On vas amb les banderes i avions i tot el cercle de nons que apunta cantes el meu poble, on vas amb la vergonya per galar i en el fusell dus la por, que apuntes el meu poble, on vas quan ja l'infant no vol jugar perquè el carrer vessa de sang i ets tu qui l'omples. On vas quan ja l'infant no pot mirar ni el blau del mar ni aquell cel clar i ets tu qui el robes. On vas amb les banderes i avions i tot el cercle de canons que apuntes al meu poble? On vas amb la vergonya per calor i en el fusell dus la por, que apuntes al meu poble? On vas quan ja l'infant no vol jugar perquè el carrer vessa de sang i ets tu qui l'omple?
El protagonista, una hora coneixent els noms de l'actualitat.
Abans de passar la ratlla, vaja que besuletat.
Ràdio Estel, espai de trobada, participació i diàleg.
Càpsules musicals amb Rafael Corbí. Càpsules musicals de música de casa nostra. Avui amb el projecte del grup Aires del Montseny. Peces com aquesta, com el Ball Pla d'Andorra, es troben dins el disc editat per Microscopi el 2019, Lliure al Vir, un primer treball que presenta l'orquestrina Aires del Montseny, un conjunt vallesà que porta 5 anys dedicats al ball, primer al ball de gitanes del Vallès, també als ballets vuitcentistes d'autors catalans, i actualment al ball folk català. Música la que ens aporta aquesta formació, o un treball discogràfic que, com bé defineix el títol, està fet en total lliure albir, capacitat de decidir lliurement, independentment dels valors de la cosa elegida. És una proposta valenta i atrevida que pretén, sense cap mena de voluntat, d'alliçonar ni marcar el camí a seguir, proposar una nova forma d'entendre el ball folk català, incitar la gent a moure's d'una o una altra manera. Apropar el ball folk a sonoritats modernes que es podrien arribar a recordar a una big band o una banda sonora. Ara bé, respectant sempre els trets característics, tant musicals com coreogràfics, de la nostra música i la nostra dansa, que tant ens estimem. Així doncs, en aquest disc, produït pel compositor Dani López i enregistrat per en Pau Vinyoles als estudis So.cat, hi trobareu algunes de les danses més nostrades i aborígens del Principat, com el Ball Pla, la Jota, la Rumba i el Contrapàs, mazurques i xotis, totalment globalitzats dins el món del ball folk, i el tret diferencial d'Aires del Montseny, el Ball de Gitanes del Vallès. Els músics d'aquesta formació que ens acompanyen són Paula Duran Piccolo, en Jaume de Dios a la flauta travessera, Caral Valls al violí, Núria Carol al clarinet, Ferran Casanova també al clarinet, Lluís Simón a la trompena, Marc Rovira al saxo alt, Jofre Alemany al saxo tenor, Francina Mercadal al trombó, Álvaro Vicente al baix. També hi trobem a Jordi Puig, a la bateria, i Marçal Ramon, a l'acordió diatònic. En definitiva, és la música d'una excel·lent formació. Ells es diuen així, Aires del Montseny, i el seu disc, Lliure al Vir, el trobem a Microscopi, segell discogràfic que l'ha publicat a 2019.
Arriba.